Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. Benvinguts a l'últim programa de la temporada, perquè ja ha arribat el temps de vacances. Un temps per gaudir, sigui a la platja, a la muntanya, viatjant o simplement a casa davant del ventilador i fer allò que durant el temps d'hivern no hem tingut gaire temps per realitzar. Així que, sense més, avui comencem amb les dites i refranys del refranyer popular català, que fa referència al sisè mes de l'any des de múltiples perspectives. Ja fa dies que ja ha arribat el mes de juny, el mes que ens porta l'estiu, i omple els camps de vida. I a Catalunya el refranyer popular està farcit de dites relacionades amb aquest mes, sobre el temps, el camp i molt més. Així que direm dites relacionades amb el clima i la meteorologia. Diu que aigües de juny mal solen dur. Al juny cada gota com lo puny. Al juny la pluja està lluny. Bon temps pel juny, bon estiu segur. El juny ha plogut, el juliol ha de fer bon sol. Si plou entrant el juny, el bon temps és lluny. Dites relacionades amb el camp diuen que d'espel de juny fruita com el puny. Juny assolellat i ben tronat amb any de bon vi i de bon blat. Les cireres d'una a una pel maig i pel juny agrapats. Pel juny el raïm comença a fer suc. Pel juny l'albercoc en 8 dies és groc. Pel juny, primerenc o tardà, el blanc has de segar. Trons pel juny, any de fruits. I va dir el juny al segador, ja dormiràs per Nadal, però ara no. Dites relacionades amb el moment de l'any. Juny comença l'estiu, tot riu i tot viu. Del juny enllà, el dia comença a baixar. En juny, vaig com vull. Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el fum. I dites relacionades amb el santoral, diu que qui de la muntanya se vol enamorar per Sant Joan hi té d'anar. Aigua per Sant Joan, celler buit i molta fam. Per Sant Joan el blat al camp, per Sant Pere el blat a l'era. Per Sant Pau de juny la cigonya ja està a punt. Per Sant Pere, el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Sant Pere, plorós, juny, plujós. Bé, i ara anem a les vacances. Perquè es pot privar els fills de l'escola per endur-se'ls de vacances? A l'estiu no sempre és possible quadrar les agendes entre les feines dels adults i les vacances dels menuts. A vegades, alguns pares opten per anar-se'n de vacances quan els és possible, vagin o no els nens a l'escola. La conciliació laboral és una utopia, malgrat les diverses mesures que pren l'administració pública. El context capitalista exigeix una dedicació gairebé exclusiva a la feina, fet que deixa poc temps lliure per al desenvolupament personal. Alhora, les diferències imposades entre homes i dones a través del gènere fan que recaigui sobre les mares treballadores una major responsabilitat en la cura familiar i la gestió de la llar. L'espai per l'oci i l'autocura disminueix dràsticament. Durant el període de vacances, la situació no millora. L'ajust entre els horaris i el calendari de vacances dels pares i les vacances escolars dels fills es converteix en un trencaclosques. No sempre és possible que les famílies comparteixin les vacances i han de fer malabars per poder fer activitats de manera conjunta. Així és com alguns pares opten per passar temps amb els fills, sigui a casa o marxant de viatge, tot i que el curs escolar hagi començat, i això implica una absència important en les hores lectives obligatòries. Una decisió controvertida, ja que l'escolarització és obligatòria en molts països i priva els nens d'un dret bàsic, tot i que, d'altra banda, els ofereix la possibilitat d'estar amb els pares i fer activitats d'una altra manera no serien possibles. Cal facilitar, doncs, aquests espais en família o preservar els drets dels menors. A Suïssa ho tenen clar. El dret del menor té categoria de llei i cap nen no hauria de faltar a l'escola si no hi ha una causa de pes, ben justificada. És per això que han condemnat una mare a pagar una multa de 1.000 euros per endur-se la seva filla de vacances en horari escolar. Segons han compartit mitjans suïssos, la mare tenia vacances a principis de l'any i va demanar a l'escola una autorització perquè la seva filla de 14 anys la pogués acompanyar de viatge. Va al·legar que no disposava de cap altre moment per fer-ho i que havia trobat millors preus, perquè, clar, era temporada baixa. El centre va estudiar la sol·licitud, però va resoldre que no eren motius suficients perquè la noia perdés classe. La seva filla ja havia faltat, tot i que de manera justificada, molts dies, i en un període en què no hi assistiria, hi havia exàmens importants programats. A més, l'alumne no tenia un bon rendiment acadèmic, per la qual cosa faltar una setmana podria implicar un retard en l'adquisició de coneixements. Malgrat les explicacions de la institució, la mare es va endur la filla de vacances i així l'escola va notificar a les autoritats competents la seva absència injustificada. Ha estat aquest any que el Tribunal de Winterthur s'ha pronunciat. Ha considerat que la mare va actuar en contra dels drets de la noia i l'han condemnat a pagar una multa. No és la primera vegada que el país condemna uns pares per aquesta raó. El 2023 ja va imposar una multa similar a una altra família pel mateix motiu. També al Regne Unit s'han donat casos similars. És ètic que uns pares privin els seus fills de l'escola per endur-se'ls de vacances? Ha de ser un jutge qui decideixi sobre la gestió del temps d'una família? Les lleis que protegeixen el dret a l'escolarització dels menors tenen en compte la possibilitat de faltes justificades, normalment relacionades amb motius de salut. Són flexibles també davant de causes de força major que puguin implicar dificultats organitzatives en les famílies. Així, no s'haurien de permetre altres faltes, ja que els alumnes tenen vacances anuals distribuïdes. És responsabilitat dels pares adaptar-se a la norma i fer concessions crearia desigualtats importants. Malgrat això, es podria tenir en compte el context social que impedeix de manera sistemàtica la conciliació de ser flexibles en situacions ben justificades i molt puntuals, en què es doni l'oportunitat d'un viatge o una activitat realment profitosa per als nens. Bé, i ara donem la volta al full. Passem de les vacances i dels dies escolars i tot això a les fruites i verdures de la temporada de l'estiu que acabem de començar fa pocs dies. Estem al mes de juny i es nota en l'ambient. Amb l'arribada de la calor ens ve de gust menjar plats frescos. I és que les temperatures estivals ens conviden a abandonar les coccions llargues, els estofats i els aliments secs i pesats per adoptar una alimentació més fresca, lleugera i hidratant. I els plats frescos són els protagonistes. En aquest sentit, les amanides fredes, els sucs i els batuts refrescants, els gelats i sorbets de fruites naturals, les sopes i les cremes de verdures fredes, així com els populars gazpacho i salmorejo, són els veritables protagonistes imprescindibles en els menús d'aquesta temporada. Les temperatures estivals ens conviden a adoptar una alimentació més fresca, lleugera i hidratant. La naturalesa és sàvia i per això, a l'estiu, ens ofereix una gran varietat de fruites, verdures i hortalisses refrescants, amb major contingut en aigua i de fàcil digestió, per acompanyar-nos durant els mesos calorosos. Fruites suculentes i hidratants són de l'estiu són una bona font d'hidratació repleta de minerals i vitamines. A més, moltes d'elles són riques en betacarotens, vitamina A, que ens ajuden a protegir la nostra pell dels efectes del raig solar i també afavoreixen a la nostra vista. És època d'overcocs, navius, figues, cireres, groselles, llimones, mangos, pomes i plàtans. Trobem també fruites sucoses i suculentes com el préssec, la nectarina, el paraguaià, la nespra, el meló i la síndria. Encara que és cert que trobem algunes d'aquestes fruites i verdures disponibles durant tot l'any, a l'estiu la seva qualitat és òptima. Proliferen també les prunes, els gerds i les maduixes, riques en propietats antioxidants. Protegeixen les cèl·lules de les radicals lliures i contribueixen a mantenir la salut cardiovascular. A mesura que avancem en el calendari d'estiu, al llarg dels mesos de juliol i agost obtenim més abundància de kiwis, pinyes, peres i raïm. Verdures i hortalisses de qualitat òptima pel que fa a la verdura i a les hortalisses, el carabassó, la carabassa, la ceba, la mongeta tendra, l'enciam, el nap, el cogombre i el pebrot omplen els mercats. També són importants les collites de tomàquet, rave, remolatge i pastanagues, atès que és la seva estació. Al seu torn hi ha disponibilitat d'albergínies, bledes, creixents, patates i porros. Encara que és cert que trobem algunes d'aquestes fruites i verdures durant tot l'any, a l'estiu és més òptima. Collides en la seva temporada es recolecten en els punts just de maduració, quan el seu sabor, el seu aspecte, la seva aroma i el nombre de nutrients que contenen és major. A més, les nostres butxaques es beneficien, si més no, de la baixada del seu preu. I continuant amb la cuina, ja que parlem de cremes fredes que apeteixen més, us porto una crema de carabassó amb cruixent d'ametlles garrapinyades. I ingredient per 4 persones necessitarem 100 grams d'ametlla garrapinyada, 3 carabassons, una patata, 2 porros, 3 formatgets, tipus caserio, oli d'oliva, sal i caldo. I com es prepara? Doncs per començar cal fer a trossos les verdures, és a dir, el carabassó, la patata i els porros. A continuació s'ha de posar un bon raig d'oli d'oliva a l'olla per tal d'ofegar el porro durant una estona fins que quedi ben tou. Després s'hi afegeix la patata i el carabassó i s'ha de cobrir les verdures amb mig litre de caldo i mig litre d'aigua. S'ha de deixar bullir durant 30 minuts o bé fins que la verdura quedi ben cuita. A continuació, si es veu que ha quedat molta aigua, se n'ha de treure una mica abans de triturar les verdures. Si no queda molta aigua, cal triturar-ho tot junt. Un cop les verdures ja estan a punt per triturar, s'hi ha d'afegir 3 porcions de formatgets, tipus caserio. I ara sí, ara s'ha de triturar tot. Aquesta crema es pot servir calenta, natural o fresca. Tot dependrà de l'època de l'any i del gust del consumidor. I per acabar, abans de muntar el plat, cal preparar el cruixent dolç d'ametlles garrapinyades per poder donar el toc final a la crema. Per fer el cruixent, només cal agafar uns 100 grams d'ametlla garrapinyada i triturar-la a trossets ben petitets. I finalment, la crema de carabassó s'ha de servir en un plat soper. S'ha d'afegir un raig d'oli i, en darrer terme, la mica de pols d'ametlla garrapinyada. I bon profit! Això com a primer plat. Com a segon plat, m'hi dedica més ara a la cuina. Ara que no mos dona massa bo, no? Fumbrem-nos damunt dels fogons. Però bueno, sempre va bé entretindre-nos una miqueta, perquè per alimentar-nos bé, no? I us porto unes boletes de patata farcides amb botifarra negra. Aquestes boletes són molt bones com a aperitiu, eh? I la seva elaboració és una manera divertida d'entretenir els nens a la cuina. Ingredients per a fer unes 35 boletes. Necessitem 3 patates mitjanes, 35 talls de botifarra negra, 2 ous. Per a preparar el puré, pelem les patates, les tallem a trossos i les fem bullir en aigua salada. Quan són cuites, uns 15 minuts aproximadament, els escorrem i les reservem. En un bol posem les patates, una mica d'oli i el rovell d'un dels ous. Ho salem i ho pebrem. Fem el puré amb una batidora elèctrica, no? Es fa en un moment, el provem i afegim oli, sal o pebre, segons el gust. Ha de quedar espès, eh? No hi afegim llet, que és el que faríem per un puré de patates normal. Tallem la botifarra a rodanxes primes o a daus. Com queda millor és a daus i aconseguint que la botifarra no es vegi dins la bola. Quan el puré ja és una mica fred, amb una cullereta agafem una mica de puré, llavors hi afegim el tros de botifarra i llavors una mica més de puré. Ho convertim en una boleta, amb les mans com si féssim boletes de plastilina. I anem fent boletes. I per fregir-ho, en un plat batem l'ou i la clara que hem reservat. Posem una paella al foc amb bastant d'oli i quan l'oli és calent ja fregirem les boletes que prèviament haurem passat per l'ou. S'ha de vigilar no moure massa la paella perquè les boletes es poden desfer. Si estan poc banyades amb ou també es desfaran. Les hem d'anar girant amb compte. Quan ja són daurades, les retirem del foc i les deixem reposar sobre un paper de cuina per escórrer l'oli sobrant. I ja es poden menjar. Són més bones quan ja són calentes. També es poden fer soles sense botifarra. També s'hi pot fer amb xoriço, que són boníssimes. I bon profit! I ara tornem amb una altra història. La història de la Muliena, la nena del bidó groc que somiava amb un llapis. Perquè no sols de pa viu l'home. Jo, si tingués gana i estigués desvalgut al carrer, no demanaria un pa, sinó que demanaria mig pa i un llibre. Això és una frase del Federico García Lorca. I ara anem a la història. Són les 6 del matí. Les 0 hores en l'horari d'Etiopia. Comença el dia amb el primer raig de sol, però per a la Muliena fa temps que ha començat el dia. El primer raig de sol il·lumina l'aigua que brolla de la font i cau dins del bidó, que en el seu moment va ser groc, a causa del transport de l'oli de palma, i que el seu marró actual disfressa el seu color original. La Muliena s'aixeca abans que el sol perquè el primer raig la trobi ja recollint l'aigua. Haurà recorregut a peu els quilòmetres que separen el seu llogaret de la font. No sap la distància que hi ha, tan sols que triga 3 hores. Vol ser la primera, estalviar-se les cues que es formen per així poder tornar aviat a casa amb el bidó d'aigua a la seva esquena i poder començar a escriure la seva història. Vol aprendre a escriure i forjar el seu camí. El seu somni implica estudiar medicina per a cuidar el seu poble i que no morin més dones en donar llum, com va morir la seva mare, a qui mai va conèixer. M'agrada escriure, m'agrada aprendre, m'agrada anar al col·legi. Ho faré per la meva mare i per totes les mares del poble, perquè ningú hauria de morir en donar vida. Grinyolin les oxidades rodes del carromato de tronc de fusta en avançar sobre el terreny pedregós. Són el contingut líquid a l'interior de 2 grans bidons de color terra. Asseguda a la vora, la jove vesteix una tela de color indefinible. Probablement, en el seu moment, van ser vius i alegres grocs, vermells i verds. Avui són una barreja de marrons i grisos, discontinuos, difuminats entre els trencaments, pegats i pedaços. De sobte, un accelerat camió avança sense pietat el pesat transport de la Muliena. Al seu pas aixeca un dens núvol de pols que l'obliga a detenir-se, tossir, parpellejar, plorar, asseure's i beure del bidó marronós. Obre el tap. L'interior del bidó manté el mateix color grisenc que l'exterior i es fon amb el líquid tèrbol que hauria de ser transparent. Sense pensar ni dubtar, li fa un glob. És el que veu cada dia. És la convivència entre dues realitats. La riquesa que cobreix de pols la pobresa i l'impedeix continuar avançant. L'amo del camió, sense detenir-se, accelera sense pietat. Té pressa per arribar al destí per a guanyar diners i començar com més aviat millor el nou trajecte per aconseguir més riquesa. Mentre l'avarícia dels amos del camió fa que corrin més i més per a fer més trajectes, la moliena continua aturada mentre s'acosta a una dona asseguda a la cantonada. Li dona la mà, l'aixeca. És una dona gran, coberta d'ossos sense múscul, massa feble per a poder caminar. Amb delicadesa, l'ajuda a pujar al seu humil carruatge, a l'intempèrie, cobert de pols. La humanitat no té pressa. Els accelerats camions no van veure la dona i a més la van cobrir de pols, mentre la moliena, amb el seu carromato, es va detenir davant la presència de la dona. Li va donar la mà, la va ajudar a aixecar-se, li va donar aigua de vida i la va pujar al seu carromato. La humilitat t'obliga a parar. Deixa anar els diners per a donar acolliment, amor i humilitat. Una bona lliçó, no? I ara anem, donem-ho vol, a la volta al full, una altra vegada. Anem a la poesia del mes de juny, tot esperant l'estiu que acaba de començar. El poema de juny, de Olga Xirinacs, diu així. Poema del mes de juny, tot groc de sol i de blat. Lliris florits a muntanya, les platges, de bat a bat. Quina llum al mes de juny, aspra i dolça, encesa i clara. Mil fogueres dalt dels cims es miren a la mar blava. I un altre, que és d'Isabel Barriel, que és En regala juny. En regala juny la millor temporada. Per molts, per molt que matinis, no veus l'albada. Els dies són llargs i la llum molt clara. En regala préssecs, cireres, banys a la mar blava, les tardes lliures i les vacances més llargues. Ens diu, amb veu emocionada, que el curs té la cloenda preparada. Ens convida a fruir de la revella amb màgia estelada. Ens du al solstici d'estiu per acomiadar una primavera ja caducada. Et rebem juny amb una forta abraçada. I ara, com que a l'estiu cada vegada el sol és més fort, perquè això de la cada vegada hi ha el calentament global, cada vegada ens fa més calor, que Déu-n'hi-do, doncs consells per a cuidar la teva pell i protegir-la del sol. S'acosten els dies de platja. Ja que heu començat, ja anar a la piscina, excursions. I tot i que el sol ens aporta beneficis com la síntesi de la vitamina D o la millora de l'estat d'ànim, també pot ser molt perjudicial si no prenem precaucions. Protector solar cada dia. Ens hauríem de posar protector solar tot l'any, no només quan anem a la platja. Hem de triar un producte amb un factor de protecció solar mínim de 30 i que sigui d'ampli espectre, és a dir, que protegeixi tant del raig UVA com de UVB. Ens hem de tornar a posar cada dues hores o després de banyar-nos o suar. Evitar les hores de màxima exposició. Entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, la radiació solar és la més forta. Durant aquestes hores, busca l'ombra i els espais coberts. Protegeix-te amb roba i complements. A més del protector solar, La roba pot ser una gran aliada. Utilitza peces de màniga llarga, barrets i ulleres de sol homologades amb protecció UV. I sabies que existeix roba especial per filtres solars incorporats? Avui en dia es fa de tot. Cuida l'hidratació i l'estat de la pell. Beure aigua ajuda a mantenir la pell hidratada i en bon estat. A més, després de l'exposició solar, és recomanable aplicar cremes hidratants o productes aftersun, no? Que és per després del sol. I revisions regulars. Revisa la teva pell regularment per detectar taques, pigues o canvis que puguin ser sospitosos. Davant de qualsevol dubte, consulta amb un dermatòleg. Tenir cura de la pell no és només una qüestió estètica, sinó que és de salut. Amb hàbits senzills pot reduir els riscos de l'exposició solar i mantenir una pell saludable durant tot l'any. I aquí tinc unes frases, no?, dels d'allí, que diu que vaig construir una barrera per a separar els d'aquí i els d'allí, perquè primer són els d'aquí. Primer vaig posar allí els d'un altre continent, però no era suficient. Em continuava sentint envaït. Vaig posar després els d'una altra raça, però tampoc era suficient. Sé que vaig posar també els que anomeno pobres, però tampoc era suficient. Així que vaig afegir també a tots aquells que no pensaven com jo. Tanmateix, continuava sense ser suficient. Al final em vaig adonar que en el costat d'aquí hi vaig quedar només jo. Tots els altres estaven al costat d'allí. Així que vaig trencar el mur i em vaig prometre mai més tornar-lo a construir. Què és allí? Si som capaços de cridar d'aquí, d'un altre país, també ho serem els d'una altra regió, d'una altra ciutat, d'un altre barri, d'un altre carrer, d'una altra casa, d'una altra raça, d'un altre sexe, d'una altra ideologia. I al final, sent d'aquí, et quedes només tu. Perquè construïm barreres, al final, tots som d'allí. Quan al cap i a la fi tots som d'aquí, d'un mateix món, un mateix temps, compartint un únic moment en la vida, d'aquí i ara. Amb tant d'aquí com allí m'embolico i confonc. Avui sóc d'aquí i demà d'allí. I a tu, germana, germà, no et jutjaré per on vens o d'on ets, perquè siguis d'on siguis, per sobretot de tot, ets persona. El que ens uneix és més del que ens separa. No inventem fronteres, perquè per a la humanitat no hi ha fronteres. Les diferències estan per enriquir-nos, no per dividir-nos ni estratificar-nos. Són frases de Iñaki Alegría. Sí, encara hi ha nens que moren de fam. És inacceptable. És omissió. Un nen que mor de fam mor assassinat. Això recorda les paraules de Mahatma Gandhi, que diu que tot el que es menja sense necessitat es roba a l'estómac dels pobres. Com més tenim, menys donem. Llavors, som més pobres. Si tenim menys, però donem més, llavors som més rics. És molt pobre el que, per molt que posseixi, res pot donar. Aquesta és l'estratègia de la fam. Robar els més pobres per a donar-lo al més ric. Això és l'economia. Així anem. Àfrica no va ser descoberta pels blancs i existia abans. El que sí que va ser és abatuda, destruïda i desolada. La història ens demostra les grans vergonyes de la humanitat, les guerres, les violacions, la mutilació, l'esclavitud, el racisme, els camps de concentració. Quan és passat, sembla evident la crueltat de la humanitat i tots ho reconeixem sense dubtar-ho, però va haver-hi un present. Va haver-hi un present en el qual la humanitat no condenava l'esclavitud, un present en què el racisme era consentit. Ara vivim un present en el qual el refugiat no té refugi, la nena no té infància i és consentit. Esperem que ben havia passat la història i ens avergonyim enormement d'aquests temps en els quals no donàvem acolliment als refugiats i la vida d'un blanc valia més que la de 1.000 negres. A Àfrica cal anar-hi trobat. No utilitzis el continent per trobar-te i resoldre els teus propis problemes. La medicina és un acte d'amor cap a aquell que s'ofereix. I un voluntariat no és anar a tenir una experiència, és anar a treballar. Perquè això és l'autor, és Iñaki Alegría, que és mèdic pediatre, fundador de l'ONG Alegria Sense Fronteres, que realitza projectes de desenvolupament integral al Senegal i a Etiòpia i promou empoderament, lideratge comunitari, equitat de gènere als països més desafavorits amb l'objectiu de permetre la millora de la qualitat de vida de la població. Així que empatia, compromís, constància, amor, solidaritat, empoderament, equitat, humilitat, transparència i alegria. Bé, ui, m'ha passat de pressa. Me faig un fart de xarra, no me'n dono compte. És per anar acabant, no? Per anar acabant ja aquest últim programa de la temporada. No sense dir unes poques frases, no? Poques frases de com a acomiadament, no? Per si se'n voleu apuntar algunes i així, doncs, també és una miqueta de reflexionar. Diu que s'ha de motivar els nens a fer-se preguntes i ajudar-los perquè siguin capaços de trobar respostes. Ensenyar a nens i nenes a comptar és bo, però ensenyar el que realment compta és millor. Si no pots valorar, ai, si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, has de seguir endavant. Els canvis i el creixement succeeixen quan una persona decideix arriscar-se i s'atreveix a involucrar-se en experimentar la seva pròpia vida. Un viatge de 10.000 quilòmetres comença per un simple pas. Quan menys ho esperem, la vida ens col·loca davant un desafiament que posa a prova el nostre coratge i la nostra voluntat de canvi. No diguis no puc ni de broma, perquè l'inconscient no té sentit de l'humor. El prendrà seriosament i t'ho recordarà cada vegada que ho intentis. Tot allò necessari per a una vida feliç està dins teu, en la teva manera de pensar. La felicitat consisteix en tindre sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa que esperar. Valor és el que es necessita per aixecar-se i parlar, però també és el que es requereix per seure i escoltar. Un dels principals objectius de l'educació ha de ser ampliar les finestres per les quals veiem el món. Excel·lent mestre és aquell que, ensenyant poc, fa néixer en l'alumne un desig gran d'aprendre. L'esforç, el treball, no hi ha res millor a fer i és l'únic que s'ha de complir. La saviesa més gran que existeix és conèixer-se un mateix. I no entenem el valor dels moments fins que s'ha convertit en records. Per això, fes el que vulguis fer abans que es converteixi en el que t'agradaria haver fet. I never felt so wicked as when I willed our love to die, and I was your soul. Bé, i ja està tot això per avui. Recordeu que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. Com també us recordo que ens podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. Donar les gràcies al Manel Sales per haver-me aguantat al llarg d'aquesta temporada. I moltes gràcies a tots vosaltres que des de casa des de casa vostra ens escolteu i que d'alguna manera ens recolzeu perquè Ràdio Falset segueixi endavant. Desitjar-vos, doncs, que passeu un molt bon estiu, gaudiu força de les vacances i ens retrobem a la pròxima temporada, si Déu vol, cuideu-vos molt i adeu-siau.